Com ha anat això? Avui no hem estat junts, a l'esmorzar, tio.
Avui no hem estat junts, separats, una a cada punta, castigats, com els nens petits.
Exacte. I la gent no es creu que paga parlem, això. Que es pensa que ho paguem nosaltres i es volen oferir. Per tant, gràcies per oferir-vos a pagar, però... No, no, això està patrocinat, ja ho sabeu. Els nostres amics de Parlem, que...
Sí, va, deixa'm que m'ho tregui de sobre.
Va, vols ser tu. Vinga, va, fes.
Deixa'm que m'ho tregui de sobre i deixa'm dir-te que tenim l'honor d'estar patrocinats per la primera teleoperadora catalana que subvenciona esmorzars de Fortí.
Jo, mira, jo tinc reunió amb ells després, vale? Per veure més sinergies i tot això. El tema del kit digital, que algun dia n'hauríem de parlar. Perquè com que a Marsbase ens arriba molta petició de feu el kit digital, no en fem. No en fem per un motiu, perquè o sigui, no em dona la vida. No em dona la vida d'investigar com collons va el kit digital, i com que hi ha empreses que ja es dediquen a això, i generalment la quantia és molt petiteta, la que et pots desgravar i va per diferents capes, no sé, m'ho miraré, perquè de cara a l'any que ve em sembla que és més interessant, no? Però ara em sembla que et poden donar fins a 12.000 euros d'ajudes, em sembla, per implantar-te diferents categories de software, que ve a ser com ERPs, e-commerce, pàgina web, xarxes socials i no sé quantes històries, ja et dic, ho dic de memòria, i aleshores és un tipus de lead que els estic referint a la gent de Parlem, perquè ells sí que ho fan. Per tant, si esteu interessats en el tema i tal, parleu amb nosaltres o parleu directament amb ells, digueu que anem de part nostra, perquè així ens assegurem més esmorzars de forquilla en el futur, val? I bueno, també pues, al final surten altres tipus de projectes que podem tenir... Mira, és curiós, que això el calendari posa sinergies entre empreses, I dic, hòstia, sinergies. Són les paraules que... Però...
Si escoltéssim més Foc a Terra...
Escoltéssim Foc a Terra, ja sabrien què en pensem d'això. Però, bueno, doncs això, avui hem fet l'esmorzar forquilla número 3, no? Diria que aquest era el tercer?
Sí, és que, a veure, error meu, ja se m'ha dit, per cert, és que vaig copiar a la venda calendari per fer-ho més fàcil, com que era el mateix lloc, i clar, no li vaig canviar el nom, i encara posava segon, però en realitat era tercer, val?
Tens raó.
Sé que m'equivoco poc, Àlex, però m'he equivocat. Soc humà, soc humà.
Palito, esmorzar de forquilla.
Exacte.
Bueno, Marc, et pots defendre dient, si les AI s'equivoquen jo també, no? Vull dir...
Exacte, he al·lucinat.
Tens menys marge d'error que una AI, t'he de dir. Per tant, aquí encara tenen molt de marge de millora aquesta gent.
Ah, sí, i per cert, parlant del kit digital, fa escassos 6-7 minuts he sentit de les coses més intel·ligents sobre el kit digital, el Pau, tornant cap aquí, m'estava explicant, que ell no fa kit digital. Ell el que es dedica és que ajuda... Està molt bé el model de negoci del Pau, Atenció. Ara, ets un model de side project, però està molt bé. Atenció, O sigui, ell ajuda les empreses a aixecar el kit digital, té un contracte o un conveni o un acord amb una empresa per enviar-los aquells kits digitals i llavors ell es queda un cut de la facturació. És interessant, el concepte?
Això és intermediació. Vull dir, al final és un tema de... Sí, i això ha existit tota la vida. Mira, jo et diré que en el nostre sector, a Espanya no es fa, als Estats Units es fa molt el tema d'intermediació i que et paguin un referral fee. Generalment sol ser un 10% per projectes tancats o un tant per cent de la facturació els primers X mesos, val? Que és el que se sol fer en... Però jo et diria que en la història de Marsbased potser n'hem pagat dos d'aquests i ens n'han pagat un o dos, no ho sé. Vull dir, molt poc, aquí es fa molt poc aquest tema. Perquè es veu com molt de, ai, mercenaris, no? Comissions, aquí és, d'aquí a Convergència doncs va molt poc, no? Però bueno, no ho sé, a altres llocs està molt més acceptat i jo no ho veig del tot malament, no? O sigui, a veure, evidentment, mentre no hi hagi coses d'interessos i que facis trampa al joc, com, doncs no, mira, jo et comissiono per donar-te un concurs públic amanyat, mal, però... per presentar-te a una altra empresa, que, mira, de fet, ara estem parlant amb una empresa francesa perquè hi ha un tio que porta un estudi de disseny que ens va dir, ei, mira, a mi sovint em demanen coses de desenvolupament, veig que vosaltres treballeu bé, si vols, podríem fer un acord d'aquests de referral, i és bidireccional, jo si li passo coses de disseny, doncs també em paga el 10%, no? I tot just ara estem començant, i si fructifica aquest projecte, doncs li hauré de pagar un 10% de la facturació els primers 6 mesos, em sembla que és... Això ha existit tota la vida, no crec que faci res dolent aquí. Ara, per què no ho fem nosaltres amb el kit digital? Perquè les quanties són molt petites. Per una empresa com nosaltres, per una persona individual, doncs si d'aquests 12.000 pavos se'n treu 1.000 o se'n treu 500, per fotre absolutament res, més aviat només presentar a algú, està molt bé.
Clar.
Vull dir, no li veig el mal aquí, per tant, enhorabona, si pot fer-ho. És un sobresou.
No, és que a mi em sembla molt bé, si és que al final la intermediació...
Té un valor.
Clar, home, és que estàs arbitrant una falla de mercat. Llavors, està fantàstic.
No, i estàs posant en valor la teva xarxa, també.
Clar.
Que la xarxa de contacte és una cosa a la que alguns li dediquem molt de temps. Jo li dedico un percentatge molt elevat del meu temps a nodrir i cultivar la meva xarxa de contactes. Per tant, també té un preu. Jo, per sort, no la, per sort o per desgràcia, no l'he comercialitzat mai perquè... per molts motius, no només motius ètics, sinó també per no tenir temps per tot, francament, no? Però bueno, doncs, si algun dia decideixo fer-ho, doncs també estarà bé. Per tant, bé, que ho faci, i al contrari, també potser això ajuda a que l'altra empresa hi vagi millor abans i que pugui generar més valor, que pugui generar més feina, i qui sap, doncs potser aquesta empresa, doncs, bueno, l'ajudes a anar d'A a B d'una manera més sostenible i que pugui durar més temps. Per tant, jo sobre el paper no veig res incorrecte aquí.
Aprovem el Pau. Escolta,
què
s'explicava per la teva banda, que ha sortit una mica escandalitzat? M'has dit, ui, no saps tot el que s'està parlant allà, eh?
A veure, jo tinc informació poc estructurada del que ha passat avui, no? Perquè, o sigui, de tot just a mitja hora estàvem allà. Però sí que m'ha sobtat que avui teníem tres CTOs a la taula. El perfil era com molt més tècnic que de lo habitual, no? Teníem tres CTOs, els dos Marcs i l'Oriol. I n'hauria vingut un altre, hauria vingut l'altre Oriol que havia de venir, que s'ha tirat del barco a última hora per un imprevist, però o sigui, hauríem tingut una afluència de CTOs important, que dic jo que no hi ha gaires grups de CTOs amb tanta afluència. Això per un cantó. El que passa és que estaven pel teu cantó, no sé ben bé de què heu parlat amb això. Després s'està establint una miqueta el que hi hagi almenys un tema de safreig, val? De treure bugada. No safreig el teu anterior podcast, sinó de algú que es dedica a treure els draps bruts i explicar-nos una història, no? Avui doncs, hem parlat malament d'alguna acceleradora barra incubadora de Barcelona. Tampoc no cal fer naming and shaming, o potser sí, ja ho veurem. Ja tot sortirà, no? Però bueno, saps? No sé, està bé. Sí que cada dia, cada esmorzar de forquilla s'està obrint amb un tema d'aquests de, hòstia, per cert, doncs mira, jo vull explicar. I surt d'ells, generalment. No és que anem nosaltres a picar i a demanar, no? És, hòstia, us vull explicar que vaig entrar en aquesta acceleradora i ha estat unes setmanes i n'he sortit i l'experiència ha estat pèssima. Per sort no he perdut l'equity, però, bueno, molt cartó en piedra, no sé com dir-ho, saps? Vull dir, molt fals tot plegat i al final, bueno, jo ja saps que no tinc cap tipus de simpatia cap envers les acceleradores barra incubadores, per tant, no em venia de nou, però altra gent que igual estava allà i diu, hòstia, potser ho estàs considerant, no hi entraran. I d'altra banda, de què hem parlat nosaltres? Bueno, me'n recordo més de l'últim, o sigui, hem parlat una miqueta de tot, no? Hem parlat de la reforma laboral de Grècia, per exemple, el tema aquest de que puguis fer fins a 60 hores en fins a 3 empreses a la setmana, val? Hem parlat... Hòstia, sí que hem parlat d'un parell de temes, hem parlat del tema del bootstrapping, val? De quina és la distribució de bootstrapping a empreses i la visibilitat que treuen, i sobretot on ens hem parat molt ha estat en el tema dels deepfakes i el porno, vale? Però, bueno, vull dir que han estat temes candents.
Què passa amb els deepfakes i el porno? Ho heu tret perquè allà hi havia més gent que tenia fills i coses d'aquestes?
Sí, exacte, vale?
Amigo.
Ha sortit el tema aquest de que cada cop la societat, doncs, evolucionant d'una manera en què l'accés al porno... Ah, perquè ha sortit, de broma, ha sortit el tema del passaporte, val? O sigui, el passaport digital aquest que vol posar el govern, que crec que entra en vigor no sé quan, l'any que ve o així, que per accedir a llocs de... crec que han d'estar hospedats a Espanya de contingut pornogràfic, has de consumir com un token, em sembla que en tens 30 mensuals, un al dia, menys els mesos que tenen 31 dies, però és completament anònim, i tot el que tu vulguis, no? I ofuscat, però bàsicament, bueno, sé que vols que et digui, el govern sí que sabrà quan tu consumeixes això, potser no sabran el portal on vas, però sí que sabran que quin tipus de... O sigui, quan entres allà, que ho diuen que és com per combatre o sigui, per verificar que siguis major d'edat, que...
Ah, no estava al dia d'això?
Sí, doncs, bueno, de forma extraoficial, doncs, s'ha viralitzat el nom de Pajaporte, però ve a ser, doncs això, una mesura del govern per prevenir l'accés massa aviat al tema de la pornografia i, bueno, d'alguna manera, doncs, tenir-ho com més controlat, no?
Però qui el distribueix, aquest passaporte?
El govern. Sí, ha de ser una cosa que com, serà com això, com un certificat digital. No ho he llegit, sí, no he llegit més que els tuits i els comentaris cunyats de la gent, perquè clar, ja és gobierno socialista, gobierno chavista, i una bona manera de saber com està el pati és mirar els comentaris de Twitter i d'aquests llocs de tots els cunyats de qualsevol acció, o sigui, responent a qualsevol acció de govern, i veus autèntiques barbaritats, val? No sé si és la cosa correcta a fer o no. La idea és molt bona, la implementació és pèssima, crec, però, bueno, vull dir, al final ve de polítics i de gent que més aviat en sap poc d'aquest tipus de coses, no?
És que jo potser podria vendre el meu. Si no el faig servir, li podria vendre a un xaval de 17 anys.
És que no m'estranyaria que això passi, vull dir, no ho sé, això ja sortia en un dels comentaris de gent i dic, si jo no ho consumeixo, el puc vendre a gent, saps? Vull dir que si no et fas palles durant un mes... Bàsicament, se t'acumula cap al mes següent o no, saps? Vull dir, o és com el carnet de conduir, bueno, no ho sé. No sé, no li he dedicat molt temps, si vols ja farem un dia de recerca i en parlem del tema, però a primera avançada se m'han acudit molts buits legals i moltes maneres de passar-ho, perquè em sembla que per començar només funcionen les pàgines que estan allotjades a Espanya. Ben aviat poques pàgines estaran allotjades a Espanya, perquè doncs, diran, home, si això doncs, a mi no m'interessa, no m'allotjo a Espanya, fico un altre lloc i au, adeu, bon dia. Després hi ha molta gent que generalment fa servir VPN per això. De fet, una de les conseqüències que tindrà de manera indirecta és que la gent començarà a fer servir VPNs, que per qui no ho sàpiga són aquest tipus de software que el que et permet és anonimitzar-te i ofuscar la teva connexió d'una manera més segura, però n'hi ha de dos tipus, les que tu pagues i les que no pagues. I evidentment, a les que no pagues, el producte ets tu. La gent començarà a adoptar de manera massiva VPNs gratuïtes que el que fan és vendre les teves dades. Per tant, mal. Val? Si heu de fer servir VPN, fos servir una VPN per la qual paguis, perquè saps que allà almenys sí que aquestes no estan incentivades a comercialitzar les teves dades. Que ho facin o no, aquí jo ja no arribo, no ho podem verificar, però tècnicament no ho fan perquè no ho necessiten, però les que són gratuïtes d'alguna cosa han de viure i el que fan és ben sabut, que és que distribueixen les teves dades anonimitzades i ofuscades, tot el que tu vulguis, però sí que tenen les teves dades. Per tant, és un problema derivat d'una mala solució a un altre problema, que és el de això, l'ús de la pornografia en edats massa tempranes o l'ús i abús de la pornografia en general, val? Que ja en si és un producte com molt, molt tòxic, no? I això és clar, una mala implementació genera altres vicis i altres problemes derivats, i aquest n'és un. I després d'allà hem arribat al tema de la generació dels deepfakes, no? Perquè va haver aquesta llibreria, que ara, hòstia, com es deia, tio, RUP o RUT, no sé com comentat, que és per generar deepfakes, que es veu que algú va fer una eina, o sigui, d'aquestes que tu poses un vídeo, li poses una cara d'una persona i et fa el blending, o sigui, tu fica... I pots fer, bàsicament, discursos de Hitler amb la cara de qui tu vulguis. Vale? Tu ets el teu típic amic de molt de dretes, Marc, que segur que tu en tens algun. Tots tenim algun amic que és molt de dretes, bueno, jo cada cop menys, però doncs, pots passar-li un... dir al seu cumple, doncs li fas un discurs de Hitler amb la seva cara i segur que li agrada, saps? Vull dir, perquè al final doncs, molta gent el té com a referent, no? O coses més nocives per la societat, que és els deepfakes del porno. Que és bàsicament dir, doncs vull veure contingut porno de tal actriu o amiga o el que sigui, saps? Vull dir, perquè gent a la que no tindries accés a aquest tipus, o evidentment no hi ha res publicat d'això, però bueno, hi ha per tot, i evidentment... O missatges polítics, el que dèiem, això ja ho havíem apuntat en un episodi, que és la Tercera Guerra Mundial començarà per algun deepfake, val? O sigui, algú que posarà un vídeo d'Obama dient alguna barbaritat sobre Putin, no serà aquesta en concret, però serà amb uns polítics de tier 2, segurament, que això tindrà algunes conseqüències perquè s'ho empassaran, es violentarà algú, s'apretarà un gatell on no es tocava i aquí comença una guerra mundial, saps? Hòstia, el deepfake és molt poderós. El que passa és que amb aquesta llibreria que va deixar de ser mantinguda perquè es van adonar els propis creadors que això era una eina molt perillosa. I llavors hi ha hagut una altra persona que ha dit està molt bé, però a mi m'interessa aquesta tecnologia i l'ha mantingut i l'ha posat al dia. I és que no me'n recordo el nom de la llibreria, però era algo així com Boot o Good, Root, i ha fet la versió Unleashed, que és posada al dia, bàsicament, i més accessible i t'explica com muntar-ho i tal. I bueno, doncs un dels assistents a l'esmorzar doncs, ha estat putinejant amb això, i sí, ha fet típic vídeo d'un discurs de Hitler amb la cara d'un amic seu de molt de dretes, I era increïble. O sigui, realment, és que era pam, clavat.
Però no creus que de la mateixa manera que amb la democratització de les eines de publicació online, per exemple, abans es donava molt crèdit al fet de ser publicat, no? Perquè com que hi havia un monopoli en l'accés i en la distribució de notícies i aquest tipus de contingut, els diaris tenien un monopoli geogràfic sobre la publicació, no? Llavors, l'única cosa que tu podies veure publicada quan no existia internet era el que sempre diem, no? El periòdico i el diari Avui. Llavors, el fet d'estar allà, saltaves un filtre de credencials molt alt i això doncs, et donava certa veracitat o credibilitat al fet de sortir imprimit en allà. Internet es va carregar això i a dia d'avui donem una atribució regular a qualsevol cosa que veiem publicada. És a dir, pràcticament ha comoditzat i ha banalitzat tota aquesta idea i, no sé, a dia d'avui aparèixer un article del Nacional o publicar un post a Medium ranqueja a la ment de la gent més o menys en la mateixa categoria. I no ho sé, vull dir, és una hipòtesi. Possiblement aprendrem a conviure amb aquest tsunami de contingut generat fals i ja no donarem per veraç res del que veiem en una pantalla. No ho sé, igual m'ho estic imaginant i realment no serà així i això el que ens farà serà portar-nos a la Tercera Guerra Mundial. No ho sé.
És un impàs. És un impàs. És el clar moment en què la tecnologia va por molt per davant de la legislació, inclús de com l'entenem. Si hi ha massa poca gent que entengui aquesta tecnologia com per, ja no per legislar-la, sinó com per poder saber si cola o no cola. O sigui, ja no cal anar-se a intel·ligència artificial, ja només amb les fake news. Avui en dia encara la gent es cola moltes fake news, però que són, es veu que estan molt mal fetes. Val? Però, de fet, sense anar més lluny, els programes de l'Anna Rosa Quintana, Susana Grissó, són una fàbrica de menjar-se bolos que al final no sap si ho fan expressament, de difondre bulos que els han passat per internet i que al final, típic vídeo de és que un chico marroquí hace no sé què, no sé quantos, i al final és un vídeo de Rússia de fa 12 anys, val? Però te'l venen com que ha estat un mena la setmana passada a Màlaga, saps? I és igual, perquè és el que dic jo, que és l'efecte Ciudadanos, no? Tu llences una mentida, el primer que llença la mentida fa falta. O sigui, no la pots rebatre ni amb la força d'un milió de sols, saps? Vull dir, ja està, la mentida està feta, es fa viral perquè genera indignació, la indignació genera engagement i l'engagement fa que la fa més viralitat, val? I les xarxes socials estan activitzades per la viralitat. Per tant, si només fa... O sigui, potser a mi em dóna a pensar que els programes d'aquestes dos pseudoperiodistes van a buscar expressament aquest tipus de contingut per inflamar la societat i per posar-la, per enrabiar-la més. I sabem que són fakes, però que ens és igual, perquè això donarà visites, donarà vots als partits que ens interessen, donarà visites als diaris que són de la nostra corda, etc, etc, no? Aleshores, ja només en pàgines web xungues ja hi ha molt fake, no et cal el vídeo. El vídeo serà per arribar encara a més gent a que els hi colis alguna mentida de, pues, jo què sé, saps, Will Smith diu no sé què sobre el col·lectiu dels latinos a Estats Units i fot una rajada. I no, en realitat és un fake. Però el mal ja estarà fet i serà molt difícil que no se l'estigmatitzi, que no se'l, saps? Vull dir, que no se'l flageli públicament per això, per una cosa que no ha succeït, saps? I serà molt difícil de verificar. Sé que Microsoft va treure una eina per esbrinar, o sigui, per detectar imatges generades amb intel·ligència artificial, inclús amb vídeo. Però no n'he tornat a sentir, val? Sé que va sortir com un any i mig, no he tornat a sentir d'allò. No sé si està funcionant, no està funcionant, si el que passa sempre, no?, que la tecnologia que tu intentes censurar o corregir o etiquetar evoluciona més ràpid, perquè tu has d'anar a remolc, això, has d'anar de manera reactiva, no? No ho sé com està el tema, però sí, és perillós, vull dir, segurament et diré que qui més està invertint en aquest tipus de tecnologies probablement siguin els portals de porno, perquè es deuen estar menjant una de demandes legals de gent que els hi puja deepfakes d'actrius i de penya famosa, que clar, diuen, no vull pagar tants advocats, vaig a invertir milionades en fer una tecnologia que ajudi a prevenir això, val? I d'allà sortirà, com moltes altres de les innovacions tecnològiques que han estat catalitzades pel sector del porno.
Pensava que anaves a dir que hi estaven invertint perquè volien estalviar-se els costos variables.
Variables de què?
Els salaris dels actors i les actrius. Saps?
Ah, val. Val. No, en aquest cas és per la creació, que segurament tot arribarà, però sí per evitar-se els problemes legals aquests de drets d'imatge.
Clar, perquè no sé per què sempre he tingut aquesta idea de que, de la mateixa manera que quan tu mires una pel·lícula, home, no és el mateix que el protagonista sigui el Christian Bale que el Jim Carrey, val? No és el mateix. D'alguna manera, un actor transmet certs valors que altres no, i en segons quins papers igual no et quadren. Sempre he pensat com que... Ostres, és que no vull que soni malament, però que el porno era com molt commodity, no? Vull dir que al final era igual, no? Qui hi havia darrere, i al final... I ara em diràs, no, tio, que hi ha una indústria de l'hòstia i els actors són superconeguts, i diré, joder, merda, vale, doncs estic molt fora. Llavors és com una molt bona oportunitat per ficar aquest tipus de deepfakes, perquè al final, si t'és igual qui és la persona, vale? T'és igual si es diu Josep, Teresa o Antonio, doncs és igual, vull dir, posa-li un deepfake i t'estalviaràs els costos variables. Això em referia.
És que és un sector molt... No m'he posat a filosofar sobre el tema, eh? I per tant no tinc les opinions molt, molt fortes perquè no li he donat moltes voltes al tema. Però per poc que la tecnologia en aquest sector ajudi a treure a la gent que s'ha de veure forçada en aquest tipus de, entrar en aquest tipus de circuits, i generalment són dones, endavant, val? Però no les tinc totes, no sé fins a quin punt això perpetuarà una indústria que de per si és nociva per la societat, o perpetuarà o extremitzarà el contingut del porno, val? Perquè pot ser que es facin coses que no estarien ben vistes o que ningú accediria a fer-les. En canvi, generades artificialment, doncs ho fas perquè ningú diu que no, val? No hi ha consentiment. Hòstia, no ho sé, eh? Vull dir, és un tema que... Hi ha molt de debat, també. És que ens estem anant molt per la tangent aquesta i al final, més que esmorzar de forquilla, saps? Sembla una altra cosa. Sembla que haguem anat a esmorzar a una whiskeria en comptes del Can Tosca. Bueno, què anava a dir? Doncs que... Hòstia, s'ha anat alçant al cel. Ah, sí, sí, el debat que hi ha, que és el de si hi ha una correlació entre la consumició de porno en etapes més tempranes de la vida i el creixement en l'extremisme i la violència en les relacions sexuals. Predominantment home-dona, val? Temes d'agressivitat, no consentiment, etc, etc. I clar, per poc que hi hagi aquesta preocupació, ja és un tema que s'ha de parlar, que s'ha d'investigar, que s'ha de regular i s'ha d'actuar sobre això, no? No ho sé, a mi em pilla una miqueta fora, però... Ei, és molt interessant, perquè jo crec que aquí sí que és un dels sectors on la tecnologia pot aportar una cosa positiva, en aquest sentit. Però veig també les derivades negatives. Com ho farem, això? Ni puta idea, tio, com sempre, saps? Per això no hem vingut aquí a informar, aquí venim a dir que no sabem de res. El vostre sector, de què heu parlat, tio? Perquè estem aquí monopolitzant amb la indústria del porno.
Ara t'explico que s'ha comentat a l'Alassut, però sí que és veritat que amb l'accessibilitat que hi ha amb aquesta indústria i la facilitat que tenen els xavals joves d'estar exposat a aquest tipus de contingut... A veure, és un experiment social molt raro, eh, el que estem vivint. Jo crec que gent que no hauria d'estar veient segons quines coses s'està fent una imatge de la realitat que no té res que veure amb el que passa amb el món dels àtoms. No sé què en sortirà tot plegat, però sí, és un tema que és preocupant i això només fa que preocupar-ho encara una mica més. Però és un experiment social molt curiós. El fet de, fins fa poc, la generació de xavals joves i noies joves no sortien exposades a aquest contingut perquè no hi tenien accés. Però és que ara no és que hi tinguin accés, és que lo raro és que no hi accedeixin. És tan omnipresent que és impossible regular-ho.
Ja no només és el tema del porno, eh? Pensa que també hi ha altres tipus de continguts que són de molt mal gust, val? O sigui, ens estem centrant molt en el porno, però pensa en la gent que es passa vídeos de penya morint, val? O sigui, o d'assassinats, accidents, etcètera, etcètera, no? Hem tingut aquesta discussió de dir... probablement nosaltres també vam accedir a una edat molt, molt, molt... Com es diu? Temprana. Hòstia, és que no em surt. Molt, molt, molt primerenca, no? O sigui, massa aviat. Aquest tipus de contingut en a finals dels anys 90, però potser no tant. I no per tants mitjans. I havies de ser una miqueta friqui per tenir-ho, no? Perquè no tothom tenia ordinador a casa. Els que tenien ordinador a casa potser no tenien internet. Els que tenien internet potser només els hi deixaven fer servir davant de sons pares. O sigui que tu ja havies de ser com una miqueta més despert per poder evitar totes aquestes barreres. Igual et venia capat pel teu ISP. Igual et venia capat perquè si feies servir et connectaves a través dels CD-ROMs aquests de Yahoo, o de Jastel, doncs ja no tenies accés a aquest tipus de pàgines. El firewall t'ho capava. Per tant, hi havia moltes barreres i un cop entraves en algun d'aquests continguts, jo, per exemple, jo me'n recordo d'entrar a Rotten.com. No sé, tu coneixes Rotten? Et sona d'algú?
Em sona molt. Crec que no em vaig usuari, eh?
Rotten era... Es va... Bueno, doncs, què sé, tio, a l'institut es portava molt entre un cert grup de gent que doncs, miràvem, o sigui, compartíem coses de Rotten i de coses molt desagradables, vale? Però tenia com un o dos continguts al dia o la setmana, de vegades, saps? Con lo qual, no hi havia el concepte scroll infinit. O tu veies aquella foto i dius, mira, aquest és el vídeo d'algú que perd el cap en un telesilla que no sé què, i vas veure de molt lluny, molt pixelat i no sé què. I era com la sensació d'internet durant unes setmanes i fins la setmana que ve, el següent, no hi havia un altre contingut. I tu, a nosaltres, a la generació nostra, ens van defensar dues coses. Una era que... No, tres coses. Una, que vam entrar-hi relativament tard. Igual començaves a accedir a aquest tipus de continguts als 14, 15 anys, no als 10. Dos, només teníem un canal. O sigui, no t'arribava això perquè no hi havia... No et comunicaves amb la gent per 15 aplicacions diferents, val? Com a molt, hi havia el Messenger, com a molt, val? Aleshores, si és una miqueta més avispat, tenies l'IRC. Però es passaven les coses per e-mail i això ja requeria un ordinador, no hi havia immediatesa. Avui en dia, una cosa que és desagradable, passa en un vídeo d'una persona que l'atropellen a Sri Lanka i te la passen per Telegram, per Signal, per Instagram, per WhatsApp, per TikTok, per no sé què, o sigui, t'arriba i la viralitat creix molt més ràpid. I hi havia una tercera cosa que no es té avui en dia, que també era l'escassedat, és a dir, hi havia molt menys contingut. I aleshores tu dius, vale, doncs, la imatge desagradable de la setmana és aquesta i fins la setmana que ve no n'hi havia una altra. Con la qual era molt difícil entrar en els forats de conill aquests, no? De dir, hòstia, doncs ara m'he quedat aquí atrapat i tal, scroll infinit, pàgines virals, contingut que porta una altra pàgina, pom, 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 algoritmes que et recomanen més d'això. Tota aquesta retroalimentació no existia. Per tant, estàvem una miqueta més protegits. I ara, és veritat que hi ha una quantitat... Segurament hi ha més contingut, no? Però vull dir, tens moltes menys barreres d'entrada. A mi, a tots, una miqueta és el que ens preocupa, que és això, la gent està entrant abans per molts més canals diferents i sobretot, que no, o sigui, s'aprofita molt que la gent en si no s'autoregula bé. No diuen, vinga, va, avui només estic 7 minuts a Instagram. No, tio, pots estar en un bucle de 2 hores a Instagram al sofà sense fotre res. No és el mateix, passaria en pàgines en porno o en pàgines d'accidents i de penya decapitada, val? Per tant, és molt complicat. I protegir els crios d'això, hòstia, bueno, serà el malson de la nostra generació. Però bueno.
En fi, l'ha sud. Interessant tenir l'Oriol a la conversa, que ens ha explicat la seva nova aventura. M'agrada molt el nom. L'ha identificat com... És com vermut amb P, vermut. M'ha fet molta gràcia. I ens estàs explicant, perquè està en un sector que em sembla molt interessant, que és aquest de intentar digitalitzar la capa més primària de la societat. I quan dic primària em refereixo a sector, indústria manufacturera, tradicional, agrícola... Em sembla un sector que és molt interessant, perquè crec que hi ha una oportunitat brutal. Primer, i ho comentava ell, no? El fet de que ell portava com lluitant amb diferents startups tota la vida i que havia vist un munt de companyies que morien per ser rentables i aquestes, de per si, totes elles eren rentables però no tenien absolutament ni idea de per què ni com, no? Ell posava l'exemple que, divertidíssim, d'un senyor gran que la seva mètrica de rentabilitat era si quan marxava cap a casa veia com els 4 palets que estaven ja pendents per enviar en el moll com dient, vale, si això està aquí vol dir que durant el dia hem fet alguna cosa, saps? Llavors ja saps que això és la teva mètrica de rentabilitat. Vull dir que em fa molta gràcia aquesta idea de que hi ha un sector que és molt poc cuidadós al detall de la compta de resultats i, en canvi, les coses sembla que els disfruten bé i tenen un bon negoci i, en canvi, com tots aquests, entre cometes, matats que estem intentant rascar les escorrielles del sector digital, que som com extremadament milimètrics, ho medim tot superbé, tenim com aquesta coneixença, no?, de on gastem un euro, on va l'altre, els nostres cash flows, tots els incentius de negoci, i aquests no aconseguim fer empreses que facin diners. Llavors dius, ostres, que curiós, no?
És que hi ha un tema que sempre se'n parla molt al podcast de My First Million, que és el de els sectors no sexis. O sigui, els sectors sexis, que és el SaaS, bàsicament, perquè, clar, hòstia, tècnicament ets superintel·lectual, sí que és una empresa que pot escalar i que pots fitxar la gent més brillant del sector i mira, tinc tecnologia, faig servir AI i no sé què, has d'anar a optimitzar molt perquè ja de per si hi ha tanta competència, hi ha tant de sector, hi ha tant de fum i inclús infraestructura que has d'anar a optimitzar molt perquè et surti una cosa que et surti mínimament rendible. Val? En canvi, els sectors no sexis, les feines que generalment no vol fer ningú, tenen uns marges de l'hòstia i et permeten poder operar d'una manera molt pobra, pobre en el sentit de poc enteniment de les coses, eh? O sigui, de, doncs mira, si et van bé, et van bé i no saps per què. Val? Poso un exemple molt concret. Quan la família que porta el Rou, val, el famós After, ja per aquí, per les afores de Barcelona, fa com cosa d'uns 10 anys, més o menys, van conèixer el Vicenç Martí i sempre explicar la història que, clar, vull dir, era una empresa que tenia 200 anys d'història, que va començar amb cafès, amb casinos, amb sales de joc, amb sales de cine després, i després discoteques, sales de ball, i va acabar sent l'After aquest, no? Diuen, és una empresa que fa molts milions i no saben per què, i van entrar ell a professionalitzar l'empresa i la van acabar venent a un private equity, vale? Però ara diuen, que ells li preguntava, i això, i com feu calés? Diuen, bueno, no ho sé, fem coses i funcionen. I ens posem a vendre entrades i la gent ve. Però d'on ve la gent? No ho sabem, saps? És que no tenien ni idea dels costos de res, no? De per què funcionaven les coses. I això passa amb molta gent. Jo conec un parell de persones que es dediquen al tema de la instal·lació d'aires acondicionats, per exemple, i treballen durant l'any per empreses, però, diguem, a l'estiu doncs fan molt més el B2C, perquè ens entenguem, i a finals d'any cobren més que jo, perquè ens entenguem, que tinc una empresa de 20 persones. Per què? Pues perquè és una feina que no vol fer ningú. Si t'has posicionat bé, la fas molt bé, gestiones bé i ets una miqueta espavilat, jugues amb aquests marges i cobren moltíssim. O sigui, cobren una morterada. Van fotre els preus que volen perquè, bueno, tenen més aviat poca competència, és un sector que va molt de boca a orella, que si vas patat de feina, doncs la gent et vol urgència i vol avui, i dius, pues mira, et cobraria 50 l'hora, però ho vols avui? Pues te cobro 100 l'hora, vale? I patapam, i ho fan, i la gent no els hi discuteix. I acaben fotent, doncs, facturant 10-15 mil paus al mes, i no exagero, val? Vull dir, sembla molta pasta, però ho és. No tothom pot fer-ho, no dic que tothom que es dediqui a això, però realment són sectors en els que si tu et mous bé, tu muntes bé, al cap de molts anys pots fer això, val? A l'últim capítol de My First Million, parlant sobre la indústria dels toros, dels rodeos. Flipes, als Estats Units, la indústria que hi ha d'això, que només per portar un toro amb un rodeo, hi ha una cosa que és el appearance fee, val? Com una comissió per portar el toro només, que parteix de $4,000, només per portar-lo. A partir d'allà, hi ha el bonus del toro, doncs com dura, el que factura, no sé què. Però, o sigui, és una bogeria? I diuen, clar, és que no hi ha ningú que vulgui fer. El sector agricultural cada cop té menys adeptes, perquè, clar, la gent que s'hi dedicava, que era la seva passió, ha enviat els seus fills a estudiar les millors universitats perquè van fer pasta i tal, els fills no van saber res de les putes granges ni dels, no toros, aquí, els porcs i les gallines, i ningú vol fer-ho. I si és una cosa que si la fas bé pots arribar a fer molta pasta, és molt sacrifici i tal, però bueno, si fots una miqueta de coco i tens un negoci que ha estat bé perquè famílies i famílies m'han estat portant durant molt de temps i contractes gent perquè t'ho porti i tu et dediques a posar-li tecnologia, negoci, etcètera, etcètera, pots tenir un molt bon negoci amb molts bons marges, fer autèntiques milionades perquè ningú vol operar en aquest sector. Val? I allà el private equity està comprant empreses del sector agricultura. Mai? No sé si això passarà a Espanya o no, però bueno, dona què pensar, un sector sexy versus no sexy.
Entenc que també molt menys preocupats pel desplaçament de la força laboral per la intel·ligència artificial, per el fet d'estar operant en un negoci de totxos.
Correcte. Uh-huh. 100%. Fa falta gent encara.
És interessant, eh? Aquesta idea de private equity és que la mencionem de passada moltes vegades, però li posem poca atenció. I és que estic veient molts negocis que tenen una barrera d'entrada local gran. És a dir, que tenen una protecció geogràfica pel fet de que operen en una ciutat, no estan connectats, és a dir, que tu tens l'apego amb la persona que té aquell negoci, no pas amb una marca transversal, i estan apareixent franquícies que operen de la següent manera, sinó que compren un set inicial de veterinaris, dentistes, aquest tipus de negocis que estan protegits localment i que tenen la identificació directament amb el doctor o amb la persona que opera el negoci i que no té ares expansionistes, i el que fan és que en compren 6 o 7, no els hi paguen 3 vegades facturació o 3 vegades EBITDA, sinó que els diuen, mira, et donaré 30.000 pavos per això i una renta vitalícia a un revenue share del que facturem, i creen una petita franquícia sobre la qual ja comencen a comprar altres actius. Exemple, el del Dentix, no? O el Vitaldent. Tu, quan vas a un dentista, el primer que penses sempre és amb el doctor, no? El doctor Bosch, que sigui el doctor Navarro. En canvi, quan vas a clínica, o Vitaldent, per exemple, el que ha aconseguit és muntar aquest subset per sobre de dir, no, escolta, vull dir, el que fem és que agreguem clíniques, construïm aquesta franquícia i comencem a crear economies d'escala, no? És a dir, comprem a la vegada la pasta que es fica per les càries. M'ho estic inventant. No sé si es fica pasta per les càries, vale? Però m'ho estic inventant la idea. Però aquest és el concepte. N'estic veient molt d'això, però sobretot perquè... I aquí hi ha alguna cosa subjacent, que és aquesta idea de... Són negocis que de per si ja són rentables, aquí hi ha pasta, vull dir, no són uns clients que són uns morts de gana, però hi ha molt espai per optimitzar-los. Agafar una mica el millor dels dos mons. Està bé, jo crec. Veurem coses d'això.
Mira, m'he apuntat fer un especial private equity un dia aquests, perquè sí, és un actor de l'ecosistema que normalment viu precisament de no tenir gaire fama, val? Per què? S'explica molt bé des del punt de vista de com operen, per exemple, el Barça i el Madrid, val? El Barça se sap que fitxa molt malament perquè fitxa molt car i ven molt barat. Per què? Perquè, clar, hòstia, el Barça ha de tirar molt de ser mediàtic, de, hòstia, el Barça el millor club del món, no sé què, no sé quantos, i aleshores s'acabem fotent hòsties com pianos perquè acabem pagant morterades per penya com Overmars o Petit o Dembélés i Coutinhos i coses similars, quan en realitat probablement valien una tercera part del que hem pagat per ells. Val? Això és tot el contrari d'un private equity. El private equity és el contrari del Barça. El private equity opera a les ombres, directament, o sigui, a l'ombra, compra molt barat i ven molt car. Val? O sigui, la seva única funció és comprar coses que li veuen un valor, que si l'operen una mica i fan fusions, tipus el que se'n diu el concepte de roll-up, no? O consolidació, que compren diverses empreses del mateix sector i les foten totes juntes per fer una macro empresa, per després això augmentar un valor i vendre-ho, aquest és el... Amb una línia és el que fa un private equity, però si vols li dediquem tot un episodi. Val? És a dir, vindria a ser un Florentino Pérez que, si bé tothom ho coneix, es coneix perquè té la influència, té molta pasta, opera a l'ombra, compra barat i ven molt car. Private equity vindria a ser una miqueta Florentino Pérez.
I dius que el Barça no som d'aquests, nosaltres, no? No ho fem bé, això?
Mira, jo estic molt desconnectat del Barça, estic molt desencisat. No sé què faré la temporada que ve. De fet, no sé ni el nom de l'entrenador de la temporada que ve. O sigui, tornem a estar una miqueta a les èpoques de Reixac i Antich i no sé qui més que ens entrenava aquelles èpoques. Serra Ferrer, que feien fitxatges de merda i pregàvem per poder arribar a entrar a la UEFA. Bàsicament, o sigui, vaticino que ens arribaran un parell d'anys d'aquest tipus. No ho sé, igual m'equivoco i el tio que hem fitxat d'entrenador és una autèntica meravella, un revolucionari. Però no en tinc ni idea, estic ja molt desconnectat al Barça. Però sí, si hem de fer paral·lelismes, hòstia, el Barça realment ha estat... Seria, com t'ho diria, tio, el Barça seria aquella empresa que té molt màrqueting, que sí, que tothom vol anar allà perquè crea escoles i tu has estat en aquella empresa per treballar a crear escola, però no fa més que perdre pasta perquè compra molt car i ven molt barat. O sigui, en el seu moment doncs, hauria estat, no sé si un Twitter, alguna cosa...
WeWork.
Sí, un WeWork. Però, hòstia, és que, clar, WeWork també té l'estela... Hòstia, és que WeWork és tan complicat, tio, amb el tema aquest de que el tio comprava terrenys, els cedia, franquiciava, no sé si va comprar el domini, li va vendre a l'empresa, no sé.
Que era el Núñez, no?
Sí, potser era Núñez en aquest sentit, eh? Vull dir que, hòstia, es podrien tirar molts paral·lelismes entre el Barça i la cultura startup.
Tio, el que has de fer és passar-te la Fórmula 1 d'una vegada, així podem parlar de Fórmula 1 a foc a terra. O, alternativament, podria seguir el Girona, que està patrocinat per un gran.
crec que t'estan fent una foto, Marc, t'estan gravant. Ets un tio darrere teu amb el mòbil que t'està apuntant. Està fent una foto ara mateix.
Què em dius? Pues no l'he vist.
Sí, sí, sí. Aquest noi de negre, amb uns pantalons curts negres. Sí, de fet. Ah, no sé si, però t'estava apuntant a tu i dic, hòstia, mira, li està fent una... Mira, per darrere passa el Carlos, ara. Una salutació al Carlos, que acabo de veure. Estàs a les oficines de Goina.
Aquí hauré de sortir a posar una mica d'ordre, eh, Àlex? Si no pot ser aquí... Encara et desvalaran contingut abans que surti.
Exacte. Digue-li al Carlos que per què no ha vingut avui l'esmorzar. Esperem el proper. Bueno, tot això, no sé, bueno, l'agost no sé si farem, no? Esmorzar, perquè m'imagino que tothom estarà de vacances, serà complicat. Per poc que puguem ho intentarem. Però bueno, no sé, agrair a la gent que ha vingut avui a l'esmorzar de Forquilla. I, sobretot, han sortit temes, eh? Jo crec que apuntaré un parell de temes per episodis per més endavant. Venen un parell d'episodis d'aquests de recomanacions, estiuencs, més fresquets, i...
El que ha quedat molt clar, Àlex, és que la gent ve amb ganes d'explicar gossips, eh? De treure xafarderies. Venen i ja, és que no les has ni de demanar. Si és que som el consultori de l'ecosistema. La consulta del doctor Focaterra, venen allà a explicar les seves merdes.
Saps per què, no? Perquè fem teràpia de Forquilla.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.